Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La Setmana Gaudí, organitzada pel Centre d'Estudis Avançats Antoni Gaudí i els seus col·laboradors, s'ha viscut aquests dies, fins avui mateix concretament, per apropar la figura del genial arquitecte en procés de beatificació des de diferents vessants, sobretot el personal, l'arquitectònic i l'artístic. L'edició d'enguany s'ha centrat en els mecenes, els pensadors i els poetes al voltant del mateix Gaudí. La directora del Centre d'Estudis Avançats, Antoni Gaudí, Rosa Ribas, explicava que les jornades han estat sobretot una proposta i un servei per als qui vulguin conèixer millor la figura de l'arquitecte. A les sessions que s'han fet a la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, s'ha aprofundit en les persones que van confiar en Gaudí i que van estar disposades a encarregar-li obres, així com en els intel·lectuals amb els quals es va relacionar i que van influir en el seu pensament. A més, la Setmana Gaudí ha analitzat el context històric i cultural que va inspirar les obres més emblemàtiques del genial arquitecte. Avui volem reivindicar aquella bellesa i aquella projecció exterior de la fe que Antoni Gaudí va conrear i de la qual encara ens beneficiem. L'estiu serà molt present avui a la nostra taula de testimonis, on comentarem el que són les nombroses activitats que la Fundació Pere Tarrés ja té en marxa a través dels Centres d'Esplais Cristians Catalans. Comentarem aquestes activitats, colònies, casals, campaments i altres. I d'altra banda, presentarem el Punt Barcelona, una gran trobada de fe i cultura que organitza Comunió i Alliberament i que es farà la setmana vinent, del 5 al 7 de juliol, a la Salle Campus de Barcelona. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roseta a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim ja la taula de testimonis. Aquest dissabte passat arrencaven ja les colònies i els casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés, ho anunciava la mateixa entitat. A més, els infants i adolescents i alguns joves també han anat ja distribuint-se i tenen ja concertades les dates d'aquestes activitats, colònies, casals i campaments. Tenim amb nosaltres la presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans, el MESEC, Anna Grau. Benvinguda, bona tarda.
Moltes gràcies, Ignasi.
Bé, com definiria el que és tota aquesta allau d'activitats, aquesta onada d'estiu en educació en el lleure que ja tenim en marxa?
Probablement sigui el moment àlgid del que durant el curs anem treballant en les diferents entitats i activitats que es fa des de la Fundació Pere Tarrés. Es calcula que aproximadament 35.000 infants participaran de 700 activitats, i són molts infants, realment, de Catalunya i les Illes Balears. Així que moltes ganes de viure aquest estiu un any més.
Dèiem que això començava dissabte passat, però és tot l'estiu fins al setembre, no? Fins que comencen novament els cursos escolars.
Com deies, dissabte va començar i fins la primera setmana de setembre estarem fent activitats.
Molt bé. Ara les comentarem una miqueta més, però mentrestant saludem Pietro Cebalart, membre de Comunió i Alliberament i organitzador del Punt Barcelona, que ara explicarem més àmpliament què és. Pietro Cebalart, bona tarda, benvingut.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Deixi'm que comenci amb un record al seu pare, Giorgio Cebalart, que ara fa un any ens acompanyava per parlar precisament del Punt Barcelona i que ha estat aquí en moltes ocasions per diversos temes. Ell era, per exemple, delegat d'ajuda a l'Església Necessitada a la diòcesi de Terrassa i ens deixava tot just la matinada de l'1 de gener passat. Un record a Giorgio Cebalart, però això continua en família i en fraternitat, oi?
Sí, te agradezco el recuerdo. La verdad es que lo recordamos con cariño. También él tenía mucho cariño por esta casa y por ti, Ignasi.
Gracias.
Y bueno, intentaremos llenar esos zapatos, que son grandes, pero bueno, haremos lo mejor lo que podamos.
Sí, i tant, però segur que ho esteu fent molt bé. I no només la família, sinó també altres membres de Comunió i Alliberament, de les seves obres socials, que són moltes. Bé, ens pots recordar què és el Punt Barcelona, Punt BCN?
Sí, el Punt Barcelona es un encuentro, yo diría la palabra popular. Popular en el sentido que es un encuentro cultural, social, festivo, para toda la familia, para mayores, para niños. Hay actividades para, ya te digo, para todos los públicos. Y es un momento festivo que tiene como objetivo ser un punto de encuentro. Al final hemos querido también bautizarlo PUN, porque en nuestra sociedad, en Barcelona, todo el día tenemos, digamos, muchísimas ocupaciones y vamos muy rápido, y queríamos tener un lugar donde poder encontrarnos, poner de manifiesto testimonios, testigos también, elementos culturales que nos ayuden a recuperar un poco la belleza y la esperanza sobre la vida. Ahí también entraremos un poco sobre el título. Por lo tanto, lo definiría como un punto de encuentro para todos y para testimoniarnos que todavía hay muchas coses bonites per les que vivir.
És molt habitual, ja des de fa dècades, que el moviment Comunió d'Alliberament promogui, no, aquests encontres. A nivell més mundial hi ha el míting de Rimini a finals d'agost, al sud d'Itàlia, però també tenim l'Encuentro Madrid i aquí el Punt Barcelona, que ja es va consolidar. El lema, ja ho avançava una mica vostès, digue'm que vols viure, per tant, la vida en positiu, no? Una mica, la vida en tots els seus, en les seves etapes.
Així és, digue'm que vols viure o dime que quieres vivir. Con exclamación, el lema de este año está inspirado en una frase de un cómic, o sea, de un cómic de One Piece. Uh-huh. También yo creo que es paradigmático para este lema también para intentar conectar con la gente joven, con la cultura del mundo actual. Es una frase que nos gusta mucho porque en el mundo actual realmente hay un agotamiento, ¿no? Se ve en el día a día un cansancio a todos los niveles, a nivel vocacional, de los matrimonios, en el trabajo, en la relación con los hijos, en la relación con los mayores, entre los amigos, ¿no? Hay un cierto agotamiento, no solo en la vida privada, sino también, digamos, los acontecimientos globales. Ha sido un año donde las guerras que había o se han incrementado o otras nuevas han empezado.
O simplemente se allargan, y eso siempre va a pitjor cuando se allargan las guerras, claro.
Y exactamente. Y en este contexto, yo creo que todos necesitamos encontrarnos con alguien que nos haga este reclamo, ¿no? O sea, dime qué quieres vivir. Y para responder a esto, habría que responder, ¿no? ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Qué es lo bonito de la vida? Y es un poco el objetivo de este año del Punt Barcelona, ¿no? Testimoniarnos a nivel muy, muy experimental, con rostros concretos, vidas sencillas, algunas y algunas más complejas, rostros concretos de gente que tiene una respuesta clara a esta provocación, que al final es lo que necesitamos también nosotros para recuperar el gusto por la vida, la esperanza, y al final volver el lunes con más contentos a nuestro día a día.
És curiós que s'agafi una mica com a referència aquesta coneguda sèrie One Piece, que potser molts dels joves que tenen 20, 20 i tants o 30 anys l'havien vist de petit, potser Anna Grau se'n recorda, els dies entre setmana a la tarda. Ho dic perquè de vegades no totes les sèries de televisió potser són iguals en el foment de valors.
Sí, sí. No, és un tema divertido perquè normalment cogemos lemas, digamos, de referentes culturales más elevados, pero también este año hemos querido como acercarnos a la cultura de la calle, ¿no? Y como bien dices, muchísima gente se ha interesado precisamente porque mucha gente reconoce este lema de la famosa serie.
Molt bé. Bé, ens pot explicar una miqueta el tempo, el programa d'aquest Punt Barcelona, també pensant en aquells que ens escolten i que puguin estar interessats. Suposo que encara és possible inscriure-s'hi, queden pocs dies.
Sí, bueno,
encara...
lo primero que quiero decir es que es acceso libre. ¿Vale? No hace falta inscribirse para participar, simplemente basta descargarse el programa de la web o de cualquier red social, Punt Barcelona.
Punt BCN, concretament, ¿no? Y es troba fácilmente.
Sí, exactamente. En la agenda son 3 días, empezamos el viernes por la tarde y acabamos el domingo después de la celebración de la misa. Como decía antes, el encuentro tiene muchos momentos. Hay sesiones más bien culturales. Hay otras sesiones que se enfocan en dar respuesta a temas más concretos, como puede ser de educación, de trabajo. Este año hay uno muy interesante sobre la feminidad y la mujer. Son, digamos, testimonios sobre estos aspectos más concretos. Pero también hay momentos de, digamos, más recreativos, más de celebración. Hay un restaurante abierto durante todo el Punt Barcelona. El sábado por la noche hay una noche de cantos con concierto, y creo que este año coincide con la Eurocopa, o sea que si, si hay partidos importantes, yo creo que tendremos que ponerlos en pantalla gigante, porque evidentemente, como decía, es un espacio popular y por lo tanto el fútbol, si llega a España o alguna otra selección así relevante, tendremos que poner el fútbol.
No es encara la final, pero estarán
creo
en
que
son
cuartos
final.
O semis, sí.
Doncs no, i tant, també hi ha, tot és cultura, també l'esport d'alguna manera és així cultura. És. No ho és tot, també s'ha de dir, a vegades absorbeix massa, però no és menyspreable. doncs els visitants poden gaudir també d'exposicions, com deia ara Pietro Chevalar, testimonis, taules rodones, conferències, concerts i espectacles. És possible anar-hi els 3 dies, des de divendres dia 5, divendres vinent a la tarda, o bé, doncs, el dissabte tot el dia i el diumenge. S'acaba diumenge al migdia?
Diumenge al migdia, sí. Yo creo que es importante entender que es un espacio familiar. Puedes pasarte por allí, escuchar un acto, después sales, te tomas una Coca-Cola, ves a algún amigo, vuelves a otro acto. O sea, no es, la pretensión no es que alguien haga toda la agenda, pero sí que es un lugar donde puedes pasar el día, como decía antes, con niños. Hay actividades dirigidas a los niños, tanto encuentros como talleres, y hay, digamos, un equipo que se encarga también de que los niños también hagan una experiencia de este tipo a su nivel. Y por lo tanto, yo invito a todo el mundo que todavía no tenga planes para el 5 o 7 a venir. También, como decíamos al principio, ¿no? Ha acabado ya un poco la agenda, el calendario escolar. Ahora ya todos, en teoría, tenemos un poco más de tiempo, así que es un buen momento para disfrutarlo.
De vegades el temps ens l'omplim ràpidament, però sempre en teoria tenim una mica més, tot i que la Fundació Pere Tarrés podrien dir el contrari, no?
Tot just comença la feina intensa.
Encara que molts monitors, monitores i els responsables del moviment d'esplais també treballen tot l'any, tot s'ha de dir. Bé, doncs recordem del 5 al 7 de juliol, de divendres de la setmana vinent fins diumenge, al punt BCN, a la Salle Campus de Barcelona, ben fàcil de trobar, a prop de la plaça Bonanova, és a dir, en aquell immens recinte del Col·legi de la Salle. Allà hi ha un bon espai.
Hay mucho parking, o sea que es fácil llegar.
Ara, al final, si ens queda algun aspecte més, el comentarem, però anem al que és l'altre tema que ens ocupa avui, amb Anna Grau, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans, de la Fundació Pere Tarrés. Bé, 35.000 infants i joves participen fins a la primera setmana de setembre, d'unes 700 activitats de lleure, xifres similars a les d'estius anteriors. Podem dir que ja l'impacte de la pandèmia es va superant. Tornem a xifres anteriors, no?
Sí, exacte. A poc a poc anem recuperant. Hi ha molta il·lusió d'un estiu més, de poder gaudir i educar els infants, que és al final el nostre objectiu.
Com classificaria una mica? Bé, sempre parlem de colònies, casals, campaments. Els casals són com de dia, és un substitut de l'escola en molts aspectes. També s'organitzen precisament en centres educatius en molts casos. I el que són les colònies i els campaments, doncs, són sortides una o dues setmanes, en principi, no?
Sí, correcte. Fem moltes activitats, especialment, com deies ara, les colònies, que poden marxar una setmana, 10 dies, 2 setmanes... normalment entorns més naturals, i d'altra banda els casals diaris que organitza des de la Fundació o des d'altres plais i els centres socioeducatius de la Fundació.
Sí, ara mateix tot el que és, per entendre'ns en termes de mercat, oferta i demanda, es va omplint tot? Sí, hi ha encara algunes places?
Queden places encara. Sí, tant els plais com els casals i colònies de la Fundació encara queden places. Per tant, endavant, si algú s'anima a apuntar els seus fills i filles, que és una experiència que, ja us dic jo ara, que no oblidaran.
Doncs animem els qui ens escolteu a entrar per internet, Esplais Cristians Catalans, Fundació Pere Tarrés, o trucant al telèfon de la Fundació, si li sembla el podem donar, al 93 4 30 16 06. Allà poden també demanar informació sobre aquests esplais que organitzen colònies, campaments i casals. Bé, i com sempre, volem sensibilitzar tothom davant la necessitat que les famílies que no tenen recursos puguin també inscriure els seus fills en aquestes activitats, perquè el dret a l'educació en el lleure és fonamental també.
Sí, clar, durant el curs es dona per fet que qualsevol infant ha de poder accedir a tenir les classes, no?
L'escolarització,
exacte, a escoles i instituts. I d'altra banda, potser l'accés al lleure és més desigual. Llavors, una mica la intenció de la Fundació és aconseguir que aquesta desigualtat no es faci present a l'estiu amb els infants. I, per tant, a través de la campanya de Cap Infant Sense Colònies, la idea és que amb la participació d'empreses, institucions particulars, aconseguir beca els infants perquè puguin participar d'aquestes activitats. I es calcula prop de 6.500 beques enguany.
Déu-n'hi-do. O sigui, dels 35.000, 6.500 és un percentatge interessant. O sigui,
sí, sí.
De tots els nens que hi van, hi ha, doncs, per calcular en xifres rodones, potser un 20% de nens que van gràcies a les beques, no?
Exacte.
Perquè potser les famílies no els podrien inscriure. És un reflex, potser no exacte, però un reflex molt semblant al que és la societat, no?
Sí.
Unes famílies poden, altres no.
Exacte. De fet, des de la Fundació es fa un estudi anual sobre la pobresa, la situació de les condicions de vida de les famílies que reben aquestes beques, i justament l'últim estudi que s'ha fet analitzant les condicions de vida de les famílies becades l'estiu anterior reflecteix que un 38% de les famílies estan en situació de pobresa severa, però és que quasi un 14% en pobresa extrema. Això és molt greu perquè estem parlant d'infants.
I tant, i tant, i tant. D'altra banda, pel que fa als continguts fonamentals d'aquestes activitats d'estiu dels Esplais Cristians de la Fundació Pere Tarrés, hem de destacar la mirada sostenible, no?, que es vol incorporar. Parlava vostè de la natura, i dintre de la natura, doncs aquí, amb la sequera que hem patit i que encara arrosseguem, tot i que ha plogut, gràcies a Déu, doncs hi haurà tot un missatge i tot un projecte educatiu perquè també els nens aprenguin a racionalitzar el consum d'aigua, aprenguin a estimar la natura, el món. Com s'ha enfocat això?
Exacte. Afortunadament estem contents de que hagi plogut, perquè és una cosa que patim bastant els darrers anys, i això ens ha fet sortir de situació de sequera que s'havia decretat des del govern. Però tot i així, no hem de perdre l'oportunitat per educar i sensibilitzar els infants a la importància de tenir cura de l'aigua, com utilitzem l'aigua, i per tant, a la programació pedagògica de la Fundació, que s'ha preparat per aquest estiu, incorpora aquest aspecte, no?, de com sensibilitzem els infants perquè facin un ús correcte de l'aigua, un ús més conscient de l'aigua, que pot ser deixar de fer guerres d'aigua o de malbaratar l'aigua, sense cap sentit, òbviament sense deixar de remullar-nos a les piscines o fer activitats, perquè probablement calor en farà i hem de vigilar i tenim espai de protecció també cap als infants.
Precisament perquè l'aigua és necessària, l'hem d'utilitzar també, sí, per la higiene personal, i això també és educació, no?, que els nens aprenguin a vetllar per la seva higiene personal i efectivament remullar-se, refrescar-se si fa calor. No sé, ens han espantat una mica amb la calor. De moment no és que em faci una calor insuportable, però fer. L'estiu encara és prou llarg. Amb Anna Grau, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans, hem presentat aquestes activitats d'estiu. Potser ens queda recordar una mica, per als oients que no la coneguin prou, el que és la Fundació Pere Tarrés, una gran entitat de l'Església amb estatuts diocesans de Barcelona, però pel que fa a l'educació en el lleure dels infants i joves, els esplais cristians, s'ha convertit en una realitat interdiocesana, no?, fins i tot a Catalunya i les Balears. I això també ha donat molta empenta i ha fet més gran el projecte.
Sí, sí, exacte. Ara movem moltíssima gent i a les trobades generals que fem del moviment ens trobem, doncs, un perfil territorial molt interessant. També ens agrada molt presentar a nivell lingüístic, de la diversitat lingüística que genera, tenint en compte, doncs, qualsevol persona de Catalunya.
No hi ha dubte que la realitat migratòria, de més diversitat, fins i tot diversitat de vegades religiosa també, però que confien en aquest model educatiu cristià, certament hi ha aquesta diversitat des de la identitat catalana, però també amb aquesta
la cristiana.
Cristiana, sobretot, també. Exacte, exacte. Sí, sí, jo he dit catalana.
Catalana i cristiana.
Exacte, exacte. Pel que fa. Sí, sí. I la cristiana, sens dubte, que és la més important i la més aglutinadora. I llavors el Moviment de Centres d'Esplai Cristians, que inicialment era de Barcelona, doncs ara també agrupa totes les diòcesis,
sí,
o bona part, no?
Totes.
Ara hi ha totes.
Podem
dir que totes, eh? Molt bé. Doncs enhorabona per aquesta feina. No sé si per acabar vol fer alguna crida als qui ens escolten, no? Sobretot si són pares o avis d'infants i que puguin apuntar-se encara a aquestes,
sí,
activitats.
Sí, seguint una mica el que comentava abans el Pietro, de que sembla que hi ha com un aixafament general, no, de la gent, també els infants i joves estan afectats per això, i la idea també a Colònies i Casals és poder proporcionar un espai de benestar social i emocional cap als infants, i per tant poder apuntar als seus fills i filles que estiguin tranquils, que estaran en un entorn cuidat i protegit pels monitors i monitores que els acompanyen durant les activitats.
Aquesta és una altra gran dimensió del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans, la formació dels monitors, evidentment, que moltes vegades són joves, en alguns casos fins i tot acaben de sortir, no?, d'esplais, mm-hmm, ja amb etapes de més adultes, i després es reenganxen. Això diu també molt, no?, a favor d'aquest model d'educació en el lleure, que molts infants després siguin monitors.
Sí, sí. Volem que siguin de qualitat les activitats, i si volem que siguin de qualitat, ha d'haver una formació darrere.
fonamental. Formació, sí, sobretot a nivell general, però també educativa, no? De pedagogia, de cuidar, sí, aquests, sí, infants que estiguin, evidentment, també en un entorn segur. Moltes gràcies per aquestes explicacions. Recordem, novament, entrant a la web de la Fundació Pere Tarrés, peretarrés.org, es pot trobar tot el que es busqui sobre les activitats, colònies i casals d'aquests centres d'esplai cristians catalans per aquest estiu. Hem parlat de l'estiu a la Fundació Pere Tarrés i també hem parlat d'aquesta gran proposta d'estiu ja des de fa uns anys, el punt BCN. Alguna invitació que vulgui fer Pietro Tsevalar per acomiadar-nos ja?
Bueno, yo, como he dicho antes, yo invitaría a toda la gente de Barcelona que venga a verlo. Es un espectáculo también porque suceden cosas. Hay una agenda oficial, pero es un lugar de encuentro donde queremos que hay encuentros importantes, significativos, y también porque esto se sostiene por el trabajo voluntario. Este año ya hay más de 100 voluntarios, que para nuestra realidad, antes mencionabas el meeting o Encuentro Madrid, nosotros somos más jóvenes y más pequeñitos, pero realmente, como decíamos, ¿no? O sea, que haya 100 personas dispuestas a dar su tiempo de forma gratuita es algo muy significativo y yo creo que por eso vale la pena ir a verlo, a ver qué pasa allí, y invito a todo el mundo a venir.
Molt bé. A banda d'aquest grup de música que esmentava abans, algun detall d'algun personatge que vingui que...
Bueno, hay una persona bien conocida en esta casa, José Luis Restán, vendrá a presentar el lema junto a Raquel Martín, que es la responsable de la
ayuda a las necesitadas, sí, la coneixem també, sí.
Ellos vendrán el domingo por la mañana a presentar precisamente el lema. Yo, evidentemente, tengo que hablar también del encuentro que tendrá, que sucederá el sábado 6 por la tarde a las 7, porque es el que estoy más implicado, que hablará sobre trabajo. Tiene como título "Que mi acción mueva el mundo, el desafío cotidiano del trabajo", ¿no? Entonces, hemos invitado a tres grandes profesionales. Uno es Dani Jordá, un panadero de Barcelona muy famoso. Marius, que es un trabajador de una obra social de una cooperativa de compasión. Y Chema, un médico venezolano. Y bueno, evidentemente este quería anunciarlo. Però tot el món que quiera puede ver el programa en la web i apuntar-se.
.bcn, buscant-ho és ben fàcil, de Comunió i Alliberament del 5 al 7 de juliol, la setmana vinent a la Salle Campus Barcelona. Gràcies, Pietro Tsevalar, i gràcies, Anna Grau, també. Fins una altra, que vagi
gràcies
bé.
Gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda.
Levántate, despierta y anda. Talita cum es el maestro que...
Avui us proposem reflexionar a partir d'aquesta cançó, Talita Cum, que vol dir aixeca't, un tema amb què el grup argentí Equipo Talita Cum ens ambienta la celebració d'aquest diumenge 13 durant l'any. A l'Evangeli, Jesús guareix una persona de qui tothom pensava que estava morta, però ell diu no, només està dormint. Aquesta resurrecció i la vida que ens proposa el Senyor és protagonista també amb aquesta cançó.
Que todo es nuevo bajo el sol y la presencia del misterio nos abraza. Levántate.
Algunes notícies. Avui hem parlat de l'estiu i és que les cases salesianes també continuen funcionant durant aquest període per oferir a milers d'infants, adolescents i joves nombroses propostes. L'oferta està formada per més de 2.100 activitats entre campaments, colònies i cursos formatius, entre d'altres. Des dels salesians calculen que les iniciatives de l'estiu salesià, així es diu, mouran més de 13.000 participants.
En l'aventura de la fe.
També us expliquem que una vuitantena de missioners claretians de tot el món celebraran des del 7 de juliol, des de la setmana vinent i fins al 16 a Vic, el Congrés d'Espiritualitat, l'acte que culminarà la commemoració dels 175 anys de la fundació de la congregació. Seran uns dies intensos en un ambient familiar i de germanor, amb la clausura de l'any jubilar dimarts 16 de juliol amb l'Eucaristia.
La vida manda. De cada herida por sanar.
Una vintena de persones, d'altra banda, han superat la situació d'exclusió residencial gràcies al projecte Ínsula. És fruit del treball conjunt de Càritas Barcelona, Sant Joan de Déu, Mambré, Formació i Treball. Ínsula promou l'autonomia i empodera les persones i famílies en situació d'exclusió social. Els primers 5 anys del projecte s'han atès 54 persones, 15 d'elles soles i 39 pertanyents a 12 nuclis familiars. I una altra proposta de l'estiu és que el monestir de Pedralbes de Barcelona obrirà les portes de forma gratuïta i sense reserva prèvia tots els dimarts i els divendres fins al 13 de setembre. Les jornades especials es coneixen com l'hora màgica i permetran als visitants accedir al recinte i gaudir de la bellesa i la tranquil·litat que ofereix un dels claustres gòtics més grans i harmònics del món.
de esa compasión, el más pequeño acto de amor.
I finalment, recordem que Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura celebrava aquesta setmana, dimecres concretament, el Dia Internacional per l'Abolició de la Tortura, amb una pregària a l'església del carrer Anglí de les Benetes, de Sant Pere de les Puelles, amb el lema "Gràcies al Crist, la vida ha vençut la mort". Fins aquí el Mirall, tornem divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.